Doncs escolta, la veu del poble, cal donar pas al nostre expert d'avui. Ell és Aitor Díaz, professor lector de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Dret i del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret, concretament de l'àrea de Ciència Política. Molt bona tarda, professor Díaz.
Hola, bona tarda, què tal?
La primera pregunta és clau per tot plegat, no? Per què l'ésser humà no pot viure en pau i en una bona convivència?
Aquesta pregunta potser millor se li hauria de formular un psicòleg, no? O a un psiquiatre. Però si parlem d'humanitat,
sí,
al final no és res més que una traducció dels problemes que tenim i la manera que tenim solventar-los a nivell micro, no? O sigui, al final ens imaginem, per exemple, una petita comunitat de veïns o una família on tot hauria d'anar bé. Uh-huh. Al final les coses acostumen a no anar bé, no? Llavors el que intento dir amb això és que en relacions internacionals, salvant les distàncies, hi ha molts matisos, i caldria matisar molt i explicar molts detalls, però en realitat, en el fons, no passa res que no ens hauria de sorprendre, malauradament. No sé si m'explico.
Sí, perfectament.
Una mica l'argument aquest, jo després des de fa uns quants anys, doncs, tinc la sort de poder-me dedicar a estudiar la guerra, i la pau, que és un tema, doncs, que m'interessa, i darrerament estic arribant a aquestes conclusions, que al final, d'aquellos barros estos lodos, no sé com es diu en català aquesta expressió.
Uh-huh. Molta gent comenta que hi ha l'esperança en l'ésser humà, sí que hi és, però no en els dirigents. El problema recau sobre les grans esferes?
Home, l'alta política té les seves pròpies normes, però, insisteixo, al final, sentia alguns talls dels que posàveu ara fa una estona, uh-huh, i moltes persones feien referència a qüestions d'ego, de conflictes que hi ha en la vida quotidiana, que al final també, quan parlem d'ego a nivell psicològic individual, a nivell de relacions internacionals podríem estar parlant també d'un altre tipus d'ego, amb llenguatge més politològic, li podríem dir potser l'expansió de poder, la sobirania, voler imposar unes normes. Al final la barrera existeix, el salt és un salt d'escala contundent, però no és tot culpa dels polítics. Al final sí que hi ha interessos, evidentment, interessos econòmics, interessos polítics o ideològics, però si en l'esfera individual no, a vegades també caiem en la temptació, no?, de fer servir la violència, jo, quan tinc converses amb amics que no són del gremi, també els hi faig aquesta invitació de dir: què espereu? Com dient, val, d'acord, sí, jo estic d'acord amb no a la guerra, matar està malament, la vida de les persones és molt important, evidentment, és el principi bàsic, però si ho donem un pas més i analitzem una mica més a fons, ideologia a banda, deixem la nostra ideologia a banda, veiem que el plat que tenim damunt de la taula és un plat complicat de pair, perquè ens posa reptes que malauradament, doncs, no sabem solucionar d'una altra manera, no? És un debat molt llarg, de fet. Mm-hmm. Sentia un tall vostre, doncs, és més fàcil parlar de pau que parlar de guerra, o al revés, és més fàcil parlar de guerra que parlar de pau. Jo crec que sí, és molt més fàcil parlar de guerra. En la història de la humanitat, la pau és l'excepció. Mm-hmm.
Professor Díaz, jo voldria preguntar-li, ara que estàvem parlant, la Nina li preguntava si la violència prové moltes vegades o recau sobre aquestes grans esferes polítiques. Sí que és veritat que moltes vegades, quan esclata una guerra, acabi com acabi la guerra, veiem certs tipus de poders moltes vegades impune. Eh? Hi ha impunitat, o hi ha certa sensació d'impunitat per tota aquesta gent?
No és només una impressió, hi ha impunitat. Sí, en l'esfera internacional, malauradament, hi ha impunitat. L'ordre internacional és un ordre establert, sobretot, des de la Carta de Nacions Unides, per no remuntar-nos a la Pau de Westfàlia. Les nostres relacions internacionals, les modernes, les marca al final de la Guerra Freda, i primer l'establiment de Nacions Unides, que marca unes normes on hi ha uns estats que tenen l'última paraula, no oblidem, hi ha un Consell de Seguretat que té dret de vet, i també al mateix temps i en termes bèl·lics té la capacitat de tenir la bomba atòmica, legalment, uh-huh, i això ja ens posa un panorama que cadascú es pot imaginar quin és, i després la praxis, des de aleshores cap aquí, veiem com hi ha estats que poden actuar impunement. Uh-huh. I malauradament això passa, diguéssim, que al final els que haurien de predicar amb l'exemple no prediquen amb l'exemple.
Uh-huh. Professor Díaz, abans comentaves que la pau és l'excepció, no? És realista que les guerres s'acabaran, pensar que les guerres s'acabaran algun dia?
És un dels debats macos que hi ha a punt de la taula, no? El mite de Michael Walzer, que és un gran teòric de la guerra justa, en un dels seus llibres de lectura fàcil però llarga, perquè té unes 200 i pico pàgines, traduïda al castellà, Guerres justes e injustes, una aproximació històrica con ejemplos, una aproximació moral con ejemplos históricos, perdó, no recordar el nom del llibre, parla en el final, té un epíleg on hi ha el mite de l'Armagedon, no? aquella diguéssim, solució perpètua, rescatant a Kant, que posa damunt de la taula aquell mite de la pau perpètua, d'assolir una mena d'acord entre estats, ell els hi diu repúbliques, perquè les imagina d'alguna determinada manera i amb unes condicions determinades. Sí que hi ha hagut, des de fa molts anys, exercicis de pensar, si més no pensar, Nacions Unides i els seus antecedents, la Societat de Nacions, són esforços que van en aquest camí, que intenten, sobretot, oferir vies de el que en el context de Nacions Unides diem el arreglo pacífico de controvèrsies, d'acord? Al final hi ha un concepte que prové de la Universitat de Granada, si no recordo malament, que hi ha una interessant escola de cultura de pau, d'educació per la pau, que és el concepte de pau imperfecta. Al final, que jo el tradueixo i l'entenc com una mena de work in progress. És a dir, amb l'horitzó d'aconseguir una pau, imperfectament ens podem trobar en alguns moments que fins i tot no és que sigui legítim l'ús de la violència, sinó que sigui un deure, també. Davant de, per exemple, una massacre contra la població civil en un lloc qualsevol del món. La comunitat internacional tindria no només el dret d'intervenir, que Nacions Unides ho reconeix, tota la doctrina que coneixem de la responsabilitat de protegir, de la ingerència per motius humanitaris, però torno a l'argument de la pau imperfecta. Somiar en què algun dia tots i totes viurem en pau, bueno, ho trasllado també al nivell intern. Totes les famílies, totes les comunitats de veïns sabran resoldre en un futur les seves discrepàncies. Clar. Sense recórrer a l'insult, al veto, o fins i tot a vegades al cop sobre la taula, o ja posats a imaginar, arribant a les mans. No sé com... Convido a la gent que quan pensi en això pensi en comunitats de veïns i en lo divertides i en lo tenses que són de vegades les reunions de veïns, no?
Pinten bastos, doncs.
Bueno, és que al final, com va dir aquell, al final, clar, totes les aproximacions que pensa en un món sense guerres són el que diem en relacions internacionals, vaig molt ràpid, i això no és pas una classe magistral, però sí que provenen, veuen d'una tradició idealista, els anomenem així, no? Teòrics idealistes, es situen en l'òrbita de Kant, l'idealisme, val? Per contra, tens el realisme polític, i és veritat que els realistes sempre juguen amb una certa avantatge, que és que la realitat es comporta de manera realista.
Clar.
Aquest és un dels grans, no problemes, sinó dels grans reptes, no?
Aitor Díaz, professor, lector de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Dret i del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i de la Filosofia del Dret, concretament a l'àrea de Ciència Política. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i espero que hagi sigut útil.